Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia de fred matiner, però una mica menys contundent que el de les últimes jornades. Al migdia tornarà a ser benèvol i tornarem a notar l'escalfor del sol.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Què tal? Bon dia. Dia assolellat amb alguns núvols a la tarda, temperatures que pujaran lleugerament. Avui tenim ara aquests moments 3 graus a Pals, 0 graus a Rupià i 2 a Vall-llobrega. Un dia que podem avançar que el govern prorrogarà una setmana més les restriccions actuals com el tancament municipal o els comerços al cap de setmana, per tant fins al 24 de gener. Ho llegim a TV3. I també que les eleccions, tot apunta que no es faran el 14 de febrer per culpa de la pandèmia i es podrien endarrerir fins al maig o al juny. En tot cas, serà la decisió de la taula de partits de demà i si no hi ha una decisió per consens el govern tirarà pel dret, però tot apunta que les eleccions s'endarreriran. Avui, a més, centrant-nos aquí a casa nostra, hem de lamentar un nou brot de coronavirus en una residència del Baix Empordà, aquesta vegada a la residència Marisol de Sant Antoni de Calonge, que va impedir que es fes la vacunació. És a dir, un brot detectat just abans de la vacunació que s'havia de fer aquest mateix cap de setmana. Tant de bo que tot plegat s'acabi aviat i que el brot tingui les mínimes conseqüències. De seguida ho repassem tot. Avui al Supermatí parlarem amb l'Adrià Bordadelles, que és el portaveu del Festival Teatre Mundial de la Bisbal, que s'està fent aquests dies. I volem que ens expliqui quines característiques té aquest festival i per què han decidit fer un festival en ple debacle pandèmic, i a més felicitar-los per la iniciativa. A més, al final del programa parlarem també de cultura, de cinema i de sèries a les plataformes i també a les sales. Veurem què ens recomana l'Ignasi Herbat. Jo us faré una recomanació d'una sèrie a Netflix que m'està agradant moltíssim i que ho està petant. No dic res més. Després us en dono més detalls. Eugènia Güell, bon dia.
Hola, bon dia.
Anna Salvador, bon dia.
Hola, bon dia.
Gerard Escats.
Bon dia.
I Paula Balsebre, bon dia.
Bon dia.
Nou brot de coronavirus ara a la residència Marisol de Sant Antoni de Calonge.
De moment s'han detectat 9 positius al centre, 7 residents i 2 treballadors. La major part d'ells són asimptomàtics i es van detectar els casos després que un dels treballadors donés positiu en un control rutinari. Degut a aquests positius, la vacunació que havia de començar a la residència dissabte passat va quedar suspesa, ja que es dona prioritat a les residències sense cap cas.
Es comencen a desprogramar operacions no urgents per l'augment de casos de Covid-19.
L'Hospital de Palamós no programarà altres tipus de cirurgies amb ingrés fins que la pressió de pacients amb coronavirus ho permeti.
Atenció a aquesta història, el restaurant La Gamba de Palamós tanca temporalment després de sancionar-los, després que la policia els sancionés per incomplir les restriccions.
El propietari de l'establiment, Josep Maria Quadrat, assegura que el negoci no és viable amb els horaris permesos ara mateix. Així ho va explicar el programa Planta Baixa de TV3.
Hem pensat en aquells restaurants gastronòmics i de cuina tradicional que necessitem aquell temps per manipular, cuinar, transformar, desespinar tota aquella sèrie de plats? És un tancament encobert.
Sí, sí, un tancament encobert que afecta a tothom, a tothom. I ja n'hem parlat alguna vegada, que ahir mateix amb la Teresa Calabús, que es fa difícil de dir qui té dret a saltar-se les restriccions i qui no. Es fa difícil de saber-ho. Ciutadans denuncia a la Junta Electoral les pancartes pels presos.
Sí, la formació taronja denunciarà davant la Junta Electoral diferents ajuntaments gironins, entre ells el de Palamós, amb l'objectiu de fer retirar les pancartes penjades dels consistoris per la llibertat dels presos independentistes. Segons afirma Ciutadans, és per garantir la neutralitat dels espais públics.
Per cert, relacionat amb els presos, avui les presons han de decidir si tornen a otorgar el tercer grau als líders independentistes que estan a la presó, com entre els quals Dolors Bassa, en aquest cas haurà de decidir Puig de les Basses. Això després que el Suprem ja decidís que no, que no era moment per donar-los el tercer grau, però aquest cop les juntes de les presons ho poden anar decidint i després el Suprem pot anar rebutjant-ho. Però avui hi haurà una nova decisió. Tornem aquí a casa nostra, parlem de qüestions ara urbanístiques, perquè ahir vam tenir al Supermatí en Sergi Nus, president de la Federació SOS Costa Brava, amb qui vam parlar dels projectes de la federació, ara que s'han constituït com a tal.
Comença un nou any i amb ell molts nous reptes per a aquest conjunt d'entitats que es van constituir com a federació des d'ara fa molt poc. Ara que entrem en període electoral, va dir Sergi Nus, cal assegurar-se que les propostes de SOS Costa Brava estiguin als programes electorals dels partits i que tinguin suport de tots, tant del govern com de l'oposició.
Molt bé, interessant, després ho escoltarem. L'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro busca imatges antigues de colles de carnaval.
Aquest any el coronavirus fa impossibles tots els actes relacionats amb el carnaval. Per això l'Ajuntament està preparant uns plafons publicitaris de la celebració que volen instal·lar pel poble. Des del consistori demanen que tothom qui tingui fotos del carnaval de qualsevol any les faci arribar abans del 29 de gener a l'àrea de festes.
I Fernando Simón, el pagès català amb mascareta i el sanitari són els caganers més venuts d'aquest Nadal 2020.
Els caganers relacionats amb el coronavirus han estat els més demanats durant els últims dos mesos per l'empresa de Torroella de Montgrí, Cagane.com.
Els tres més venuts estan molt relacionats amb el tema del Covid.
Déu-n'hi-do, bueno, ja era d'imaginar, però després ampliarem aquesta informació. El Museu del Suro rep el distintiu del Pla d'Accessibilitat Turística del Baix Empordà, una experiència pionera a Catalunya.
El Museu del Suro va rebre aquest diploma i els distintius d'usuaris de cadira de rodes, mobilitat reduïda i necessitats especials per a famílies com a reconeixement a l'experiència inclusiva que ofereix i pel seu esforç i treball continu per donar un millor servei.
En esports, s'ha ajornat l'inici de la sisena Guíxols Cup de vela per les mesures anticòvid.
El Club Nàutic Sant Feliu de Guíxols ha comunicat que ajorna la sisena edició de la Guíxols Cup de vela. La competició havia de començar el 16 de gener, però l'entitat organitzadora ha informat que, amb l'enduriment de les mesures anticòvid per part del govern, s'ha vist obligada a endarrerir les dates del calendari.
Repassem la previsió del temps amb en Marc Vilà. Marc, bon dia.
Bon dia.
Quin temps ens espera per avui i pels propers dies?
Un cop confirmada l'existència de l'anticicló, avui viurem la seva essència meteorològica en tota regla, amb només una variació cap a la tarda vespre quan un petit front farà que augmenti la nuvolositat. Ahir a la tarda, els núvols lenticulars mirant a l'horitzó nord ens explicaven que l'aire de tramuntana bufava moderat a la nostra comarca. Avui aquest vent quedarà més retingut a zones més de l'Alt Empordà. Així doncs, la jornada serà bàsicament assolellada, el moment dels núvols a la tarda pel pas del petit front que no portarà cap altre titular meteorològic. Un altre factor a tenir en compte d'avui dijous serà que les temperatures tindran una lleugera recuperació i les glaçades seran més minses, amb temperatures que podran arribar als 0 graus o podran ser molt poc negatives. Al migdia, quan s'assoleixin les màximes, que seran properes als 12 o 14 graus, no podran pujar tant com ahir, però el contrast amb el matí serà molt evident. De cara als propers dies i al cap de setmana, la davallada del termòmetre es farà més clara.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
8 i 9 minuts, avui el comentari d'opinions envia l'advocat Marc Traiter.
Twitter ha suspès el compte de Donald Trump. Finalment, la xarxa social ha suspès un usuari que feia temps que els portava mal de cap. No és senzill silenciar el compte del president dels Estats Units, però els darrers fets de la sala del Capitoli i l'evidència que deixarà de ser l'home més influent del món han ajudat a la suspensió del seu compte. En la seva paradoxa de la tolerància, el filòsof Karl Popper deia que la tolerància il·limitada pot conduir a la desaparició de la tolerància. Ser permissiu amb persones que no creuen la llibertat dels altres pot implicar que alguns acabin impunement amb la llibertat de tots. Una societat plural i democràtica ha de donar veu a tothom, però també ha de saber defensar-se si algunes d'aquestes veus poden laminar la mateixa pluralitat i democràcia que els empara. La suspensió dels comptes de Twitter, Facebook i Instagram de Donald Trump visualitzen una cara de la societat de la informació innovadora i complexa. El volum d'informació creix, però el nombre de professionals del periodisme es manté o disminueix. Per personatges com Donald Trump, el periodisme i els periodistes són un destorb, fake news, tal com s'han encarregat de repetir contínuament. Les xarxes socials ofereixen un canal directe sense filtres, sense control, on cadascú escull els continguts que més li agraden sense que li destorbi la veritat. Cadascú escull la seva bombolla, sent el que vol sentir, donant via lliure a tot tipus de moviments populistes. Escoltar opinions diferents, no simplificar el que és complexa, raonar amb intel·ligència o prendre's el temps necessari per aprofundir en l'actualitat són exercicis intel·lectuals massa feixucs pels temps que vivim. Encara no m'ha après a gestionar xarxes socials com Facebook o Twitter, que ja treuen al cap plataformes digitals com Cap o Parler. En el cas de Parler, un nombre important de comptes varen promoure la violència abans, durant i després de l'assalt del Capitoli. I en el cas de Gap, els rumors de que l'equip de Trump s'hi traslladarà li està donant més empenta per acollir tots els decebuts amb Twitter. Fins ara hem valorat la immediatesa de les xarxes per informar del que està passant. Potser ara haurem de valorar com afrontar la facilitat de les xarxes per desinformar. La paradoxa de la tolerància de Popper es trasllada a les xarxes.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
8 i 11 minuts, Lil Dami torna amb nou disc el 29 de gener. Estirà viatge en espiral. Fa unes setmanes ens va sorprendre amb la Vanera Ramiro al costat dels Arjau, i en aquest viatge va estrenar el primer senzill del disc aquest diumenge, el 2080, en col·laboració amb el Sono Chen i Emotional G. I ja sona a Ràdio Capital.
El pol sud es va fondre ja fa 20 anys. No existeix l'hivern i no baixem de 30 graus. Hem perdut aquesta gran batalla. Almenys l'únic bosc que Terrassa ja tiene playa. La realitat virtual se'ns va anar de les mans. La gent torna a la vida real quan vol desconnectar. De vacances a la lluna quan arriba l'agost. Han posat 3 hotels, cada un amb un camp de golf. Han prohibit festes, han prohibit bromes. Acabo de veure un gos passejant a una persona. Ja no tinc finestres, és una pantalla LED. Diu encara permet veure el món en 3D. Lil Dami va deixar de fer concerts el 2028. Diuen que es va jubilar, però mai es va fer ric. La Mariona ho ha patat en què li va fer un carrer. I el Chen ha produït el nou àlbum del fill de Kanye West. No sabem com arribaré. Vaig cap endavant, jo no paro, no. El poquet que tinc tot és de debò. Tinc un maquinot i pots venir amb mi. On el temps no té sentit. On el teu rellotge ja no fa tic. On medim les coses d'aquí a l'infinit. I pots venir amb mi. Per viure un nou matí, potser lo nostre encara no està escrit. O potser sí, o potser sí.
La política segueix igual, mai han solventat res, però segueix servint per discutir al bar a les 3. Vols sentir-te acompanyat per algú que ja no hi és? Ara fan colònies amb l'olor de la gent que estimem. Resulta que un robot ara és mi médico. Le pago las recetas con papel higiénico. Jojin i Z1 no tenen patrocinadors des de que va atacar cases d'apostes a la tardor. Lo de la llum solar van posar un import extraordinari i ara surt més a compte fer servir piles d'urani. El 2020 una pandèmia va posar a prova la gent i al final vam sortir més forts però no més intel·ligents. Et volia dir, et volia explicar que les coses van com van i millor no facis plans. El futur és una merda i no és per tant, per això pensa que el dia d'avui és lo realment important.
No sabem com arribaré. Vaig cap endavant, jo no paro, no. El poquet que tinc tot és de debò. Tinc un maquinot i pots venir amb mi. On el temps no té sentit. On el teu rellotge ja no fa tic. On medim les coses d'aquí a l'infinit. I pots venir amb mi. Per viure un nou matí. Potser lo nostre encara no està escrit. O potser sí, o potser sí. Tinc un maquinot i pots venir amb mi. On el temps
des d'aquí a l'infinit i pots venir amb mi per viure un nou matí. Potser lo nostre encara no està escrit. O potser sí, o potser sí.
Que bo, no? 2080 de Lil Dami, l'avançament del nou disc. Us recomano que també busqueu la Vanera Ramiro, que està rodada a Calella. Està molt bé. Dos minuts de publicitat i de seguida tornem i obrim l'informatiu d'aquí de Ràdio Capital.
La millor varietat musical. Una sola ràdio.
Ràdio
A Palafrugell ja estem de rebaixes. Després de la campanya de Nadal, ara pots passejar-te pels nostres carrers, veure les ofertes del nostre comerç, observar els seus aparadors, gaudir del nucli comercial. Tot està a punt per aquestes rebaixes. Tot està a punt per tu. Vine, passeja i compra el nostre comerç, perquè sense ell no hi ha rebaixes. Oxigen, Associació de Comerç i Negoci de Palafrugell.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Quan l'home va necessitar transportar coses pesades, va inventar la roda. Quan va necessitar cobrir distàncies més llargues, va inventar el cotxe i la furgoneta. I quan va necessitar fer-ho sovint i al millor preu, va aparèixer Masca Motor. A Masca Motor sabem que no reinventarem la història i per això ens conformem en oferir una flota completa de cotxes i furgonetes per transportar persones, objectes o el que et calgui. En tenim de tot tipus, preus i mides. Busca la teva a mascamotor.com. Masca Motor, al carrer de la Lluna 51 de Palafrugell.
Passen dos minuts d'un quart de nou del matí. Obrim l'informatiu de Ràdio Capital, el Supermatí, explicant-vos dues notícies que no són d'estricte àmbit del Baix Empordà, però que sí que ens afecten, evidentment. Per una banda, que el govern mantindrà una setmana més, fins al diumenge 24, les restriccions que hi ha vigents a tot Catalunya. Ho avança TV3. Per tant, es prorroga el confinament municipal cada dia de la setmana o el tancament de comerços no essencials al cap de setmana. Es donarà a conèixer més detalls avui a la roda de premsa, al migdia, a les 12 del migdia, després de la reunió del Procicat. Això mentre les dades indiquen que la tercera onada del coronavirus s'està accelerant aquí a tot Catalunya i també al Baix Empordà. Per tant, restriccions una setmana més. És estrany, a mi personalment em sorprèn que ho endarrereixin una setmana i no 10 dies o dues setmanes com s'havia fet fins ara, però no, alguna dada tindran ells. Per tant, 24 de gener. L'altra dada destacada, l'altra informació destacada, és que tot apunta que les eleccions del 14 de febrer, d'aquí un mes, doncs no es faran, s'hauran de prorrogar fins al maig o al juny. Tot apunta que van a aquesta línia. Per què? Doncs per la situació també sanitària. El govern sembla que és partidari de prorrogar-les per no mantenir problemes, tot i que asseguren que ho tenen tot llest per si s'han de fer, però per no tenir problemes prefereixen prorrogar-les, però ho han de fer amb el suport de tots els partits, amb la... Amb una decisió en ferm i un consens de tots els partits que es reuneixen demà a la taula de govern del Parlament. Si això no arriba, si aquest consens no arriba, el govern també avisa que ells tiraran pel dret, però veurem aviam si això, aquesta manca de consens implica també que algun partit ho recorre a la Junta Electoral Central i llavors la Junta Electoral Central obliga a fer les eleccions. Això de moment encara és una incògnita. Va, 8 i 19 minuts, tornem al Baix Empordà i expliquem alguna mala notícia, després ja també bones notícies. Per començar, un altre brot de coronavirus a Sant Antoni de Calonge en una residència. Un Concretament a la residència Marisol de Sant Antoni de Calonge. De moment hi ha 9 casos que afecten 7 residents i 9 treballadors del centre. El primer dels casos es va detectar gràcies a un control rutinari.
Sí, un dels treballadors de la residència va donar positiu en un dels controls rutinaris. L'endemà ja va fer un cribratge massiu a tots els residents i treballadors. Com dius, 7 residents i un altre treballador van donar positiu. De moment, tots ells són asimptomàtics. Des que es van detectar els casos, la residència es va dividir entre els residents positius i els negatius per evitar més contagis. A més, segons informa Ràdio Palamós, una de les residents positives va ser traslladada a Palamós Gent Gran per poder-li controlar els símptomes.
Un brot que impedeix la vacunació d'aquest centre, que havia de començar justament dissabte passat.
Sí, a causa del brot, l'acció va quedar suspesa. Recordem que per les vacunacions tenen prioritat els centres verds, els que no tenen cap cas actiu de Covid. Així doncs, a partir d'ara, el Departament de Salut fa un seguiment del brot i l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós fa el seguiment clínic dels pacients. Aquest brot se suma als que ja hi va haver a finals de desembre a les residències de Calonge i Sant Martí.
Doncs molts ànims, si ens esteu escoltant des d'aquesta residència, molts ànims a tothom i també molts ànims a les famílies que sabem que ho estaran passant molt malament i esperem que tothom que ha agafat el virus doncs el pugui superar de la forma més ràpida possible. La situació és cert que és complicada a molts punts. Per exemple, els hospitals de la Regió Sanitària de Girona ja han començat a adoptar mesures per alliberar llits davant l'augment de casos. Segons les últimes dades, en aquests moments hi ha 283 persones amb Covid ingressades en hospitals de la demarcació de Girona, 43 dels quals han estat crítics.
Per això han començat a desprogramar operacions no urgents i a prioritzar les intervencions oncològiques i no ajornables. A l'Hospital de Palamós els quiròfans només estan operatius per urgències i neoplàsies i hi ha entre un i dos quiròfans operatius per intervencions que no requereixen un ingrés hospitalari. L'hospital no programarà, doncs, altres tipus de cirurgies amb ingrés fins que la pressió de pacients amb coronavirus ho permeti.
Tornem a parlar avui d'un dels sectors més afectats pel Covid, per la crisi, que és la restauració. I és que el restaurant La Gamba de Palamós ha decidit tancar temporalment després d'haver-los sancionat, la policia els va sancionar, per incomplir les restriccions del coronavirus. La policia local va denunciar l'establiment el passat 29 de desembre, per tant, just a les acaballes de l'any, perquè tenien clients passats dos quarts de quatre de la tarda.
Després d'aquesta sanció, el restaurant ha decidit tancar temporalment. De fet, ara a la porta del restaurant hi ha el rètol "tancat per força". El propietari de l'establiment, Josep Maria Quadrat, va explicar al programa Planta Baixa de TV3 com van succeir els fets del passat 29 de desembre. Al voltant de les 4 de la tarda es van presentar al restaurant diferents agents de la Guàrdia Urbana i li van demanar que desallotgés a la gent. A dins s'hi trobaven llavors una vintena de persones.
Llavors, què va passar? Doncs, clar, ara el propietari denuncia en declaracions al Planta Baixa de TV3 que les franges horàries permeses actualment per obrir al migdia són insuficients per restaurants com el seu.
Exacte, Josep Maria Quadrat explica que no són suficients ni pels clients que surten de treballar a la una o més tard, ni pels mateixos restaurants de cuina tradicional.
Hem pensat en aquells restaurants gastronòmics i de cuina tradicional que necessitem aquell temps per manipular, cuinar, transformar, desespinar, tota aquella sèrie de plats, és un tancament encobert.
El propietari explica que els clients estan 2 hores de mitjana al seu restaurant i que el negoci no és viable amb aquests horaris. És per això que han pres la decisió de tancar temporalment.
El nostre promís són 2 hores. Llavors, si realment no podem agafar gent abans de la una i a partir de 3:45 no volem tenir problemes amb les autoritats, a partir de 1:45 hem de deixar d'agafar gent. Realment ja no és ni el 30% de la facturació que se'ns permet. Estem parlant de quin negoci és viable facturant menys del 20% de la facturació i fent front al 100% de les despeses.
Insistim, molt pocs, evidentment, i aquí aquest és el problema, perquè aquí és on tenim problemes. La qüestió és que hi ha, com el seu, hi ha molts restaurants i molts dels quals no se salten les restriccions. Cadascú és lliure, evidentment, cadascú és lliure d'apostar per obrir, tancar. Mireu el que ja diuen a Platja d'Aro, que ells també estudien no complir les restriccions. Veurem.
Tota l'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
5 minuts i 2 quarts de 9... Atenció a les apostes que fa SOS Costa Brava per aquest 2021, les campanyes que duran a terme, moltes de les quals doncs eren desconegudes fins que ahir les vam explicar i al Supermatí amb en Sergi Nus, president de la Federació SOS Costa Brava, per exemple, pressionaran per fer valer els seus arguments a les eleccions suposades del 14 de febrer que potser s'endarrereixen, o també apostaran pel tren de la Costa Brava. Expliquem-ho tot plegat amb l'Eugènia Güell.
Exacte, moltes de les seves lluites són contínues i de fet ara que entrem en període electoral va dir Sergi Nus ahir que és important no fer passes enrere.
Una fita tan important com el pla director de la Costa Brava no es vegi posat en qüestió, sinó que més aviat els partits polítics li donguin suport en aquest futur doncs, govern de la Generalitat, ja estiguin al govern com a l'oposició.
Doncs ja ho he sentit, en aquest sentit, a banda de seguir amb el suport de JxCat, els Comuns i Esquerra, Nus ha confirmat que ja han començat les negociacions amb el PSC. Volen incorporar doncs, les demandes de SOS Costa Brava en els programes polítics i també volen que els partits es posicionin per aconseguir que els ajuntaments revisin els projectes urbanístics municipals i els posin al dia. De fet, la contractació d'habitatges nous i rehabilitacions a les comarques de Girona ha caigut un 32,5% durant aquest 2020. Els experts calculen que és conseqüència de la pandèmia, evidentment, però també del pla director urbanístic de la Costa Brava. Per tant, tal com deia ahir Sergi Nus de Ràdio Capital, les moratòries que es van aprovar en l'àmbit de la Costa Brava han tingut el seu efecte, però també demostren la pressió que hi ha per seguir edificant.
Pel que fa a la mobilitat, com dèiem, SOS Costa Brava s'afegeix a una demanda, una campanya que per un canvi de model que ja és històric.
Exacte, es tracta de la proposta del tren de la Costa Brava, que es va començar a treballar a la dècada dels 2000. Escoltem-lo.
D'impulsar una anella ferroviària a l'entorn de les Gavarres i tot un sistema de transport col·lectiu amb autobusos que permetés fer doncs, autobús llançadora des de les poblacions fins a estacions, etc. No?
En aquest sentit, també estan lluitant contra la prolongació de la variant de Torroella, tot reivindicant doncs, un model on la gent pugui deixar el cotxe a casa. El projecte del tren de la Costa Brava es tractaria d'un tren lleuger amb una infraestructura semblant a la d'un tramvia amb capacitat de circular fora de les zones urbanes, fent una gran circumval·lació, com deia, al massís de les Gavarres i connectant amb els principals nuclis. D'altra banda, també tenen previst seguir les mobilitzacions per aturar el projecte dels Clots de Sant Julià, un indret que, de fet, està declarat bé cultural d'interès nacional, amb un perímetre de protecció, però on s'hi vol promoure una planta de residus.
No allà mateix, sinó al costat, però ben bé que és un espai que s'ha de conservar, eh? No us diré que hi aneu si no hi heu estat, perquè a més hi ha restriccions i aquí l'objectiu és que això no es massifiqui, però si heu de ser persones responsables i anar-hi allò amb la voluntat única de visitar l'espai sense fer-hi cap mal, sense menjar-hi ni res, sinó només amb l'objectiu de respectar i admirar l'espai i la natura, és un lloc on s'hi ha d'anar, és un lloc on s'hi ha d'anar. Vam explicar ahir també amb en Sergi Nus el fet que han passat de ser plataforma, SOS Costa Brava, a ara ser una federació.
Exacte, per tant, ara tenen una figura jurídica. Es tracta d'una maduració del col·lectiu, expliquen, perquè sigui una entitat que pugui durar indefinidament.
I que pugui tramitar doncs, recursos davant de l'administració o generar... doncs, judicis o contenciosos en casos en què no estigui d'acord amb com s'està aprovant o portant a terme algun tipus de projecte, o també doncs, aconseguir recursos econòmics per la pròpia federació doncs, de manera autònoma. No està sempre depenent d'una entitat o una altra per fer aquesta mena d'actuacions.
En total són 100 activistes els que formen aquestes 24 entitats que a la vegada formen SOS Costa Brava, que entre totes sumen uns 2.000 socis. A més més, amb la Constitució de la Federació, s'ha creat la figura de protector Sos Costa Brava, que és la manera que moltes persones a títol individual es podran vincular a la Federació amb un donatiu anual.
Però també hi ha gent que diu, no, és que jo vull ser Sos Costa Brava, no? Jo vull ser de tot això. I bé, aquesta és l'opció que posem en marxa amb la figura del protector o protectora, no? És tu, com a persona individual, vols ajudar a que aquest moviment tingui força i tingui capacitat, tingui força, tant tingui múscul social, no? Que tingui gent al darrere i també que tingui una capacitat econòmica, doncs, de tirar endavant tots aquests casos.
Per més informació podeu escoltar, com sempre, l'entrevista sencera a radiocapital.cat.
Doncs sí, interessant aquesta entrevista que fèiem amb en Sergi Nus de Sos Costa Brava, i a més seguirem molt pendents d'aquest objectiu, d'aquestes campanyes i d'aquests objectius que s'han posat aquest 2020-2021 per aturar projectes urbanístics concrets i per impulsar-ne d'altres que són molt importants en el debat aquí a casa nostra, debat urbanístic, debat de mobilitat, essencials, Sos Costa Brava. Anem a Palamós perquè Ciutadans denuncia a la Junta Electoral les pancartes dels presos.
Ciutadans presentarà una denúncia davant la Junta Electoral per fer retirar les pancartes per la llibertat dels líders independentistes empresonats, penjades a diferents ajuntaments gironins, entre ells el de Palamós. Segons la formació, es vulnera la resolució que els obliga a garantir la neutralitat de tots els espais públics, especialment en un període electoral. Els ajuntaments són el de Palamós, Sarrià de Ter, Blanes, Figueres i Castelló d'Empúries. La formació política considera que aquests consistoris exhibeixen simbologia partidista, incomplint així la igualtat de sufragi. Per això, es demana a les juntes electorals de la zona que obliguin els ajuntaments a retirar la pancarta i qualsevol altre símbol partidista de les façanes municipals.
Dos minuts passen de dos quarts de nou del matí. De seguida tornem.
Territori, una música, una ràdio.
La ràdio de l'Empordà.
Ràdio. Salsa, bachata, son. La música que escoltaven els indians de l'Empordà mentre feien fortuna a les Amèriques és a radioindiana.cat. Radioindiana.cat. L'emissora de música llatina, 100% online, de Ràdio Capital. Ràdio Indiana, i no paris de ballar.
Tota l'actualitat de l'Empordà és al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Fusteria Sarasa. Som fusters de tota la vida amb dècades d'experiència. Necessites una cuina, un terra de parquet, portes interiors o exteriors, obertures exteriors o potser vols fer un moble a mida? Demana pressupost sense compromís al telèfon 972 75 94 00 o envia'ns un correu electrònic a info@fusteriasarasa.com. També ens pots venir a veure a l'Avinguda Lluís Companys 17 de Torroella. Visualitza el teu projecte i deixa que t'ajudem a fer-lo realitat. Som fusters. Som Fusteria Sarasa.
De llistes n'hi ha moltes, però nosaltres tenim la primera llista. Els dissabtes, de 6 a 8, a Ràdio Capital, arriba la primera llista. En Marc Clapés. Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista. Un repàs de dues hores a les cançons que més triomfen de la mà d'en Marc Clapés. Tot un especialista en llistes. La primera llista.
Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
Ara mateix, 8 i 34 minuts. Aquests dies podem veure aquí a la Bisbal d'Empordà potser un dels únics festivals de l'Empordà que hi ha ara mateix actius, que és el Festival Internacional del Teatre Mundial. És l'evolució del Festival Internacional Torre Maria i després del Terracota Museu, i se celebra durant 5 dissabtes, des del 9 de gener, és a dir, dissabte passat, fins al 6 de febrer, i a hores d'ara, doncs, clar, com que tenim un confinament municipal, doncs exclusivament amb públic bisbalenc, però hi tenim Jaume Arnella, Carles Velda, Medusa Box, Carles Viernès, Maria Jaume, la Ludwig Bank o Carpa Negra. Per parlar d'aquest festival del Teatre Mundial, tenim el seu portaveu, que és l'Adrià Cortadellas. Adrià, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bueno, la primera pregunta, queda algun espai de la Bisbal amb les sigles TM per poder portar el festival? Bé, com dèiem, teníem el Festival Torre Maria, el Festival Terracota Museu i ara el Teatre Mundial, que han mantingut sempre les mateixes sigles.
Sorprenent, eh? Les vides de l'acrònim són inesgotables, però no. El següent pàgina seria emportar-nos la Torroella de Montgrí.
Sí que és cert. Sí, sí. Bueno, a veure, aquest festival, què tenim aquest dissabte?
Aquest dissabte tenim la Maria Jaume, que, bueno, vam obrir dissabte passat amb en Carles Viernès, i sí, sí, ara el segon serà amb la Maria Jaume, que presenta el seu disc que ha publicat, bueno, va publicar aquest Fructificant 2020 amb Bank Robert, que es diu Fins a maig no revist, i el va produir en Pau Vallvé, i bé, està molt bé. La veritat és que té molta influència d'Àngel Olsen, de Julia Jakin, però és així com pop, folk acústic, pop així independent, molt intimista, està molt bé. Realment, molt, molt regust mediterrani, es nota que és mallorquina. Va guanyar el Zona 9, de fet, vull dir que sí. No sé, és un nou talent el que cal seguir de prop.
Bé, clar, en un any normal, doncs ens semblaria totalment normal que si fem un festival a l'hivern, a l'estiu, doncs fem-ne la seva versió a l'hivern, no? Però aquest any és sorprenent, això. En quin moment decidiu que cal fer una versió del festival que feu cada estiu aquest hivern?
Home, doncs en un moment tan delicat pel sector i bueno, al final és una clara mostra de compromís amb la cultura del municipi i sobretot també amb l'escena musical independent. Vull dir que no sé, la cosa està futura i també inclús una mica per nosaltres, collons, perquè també com per passar-nos-ho, per poder seguir consumint cultura, perquè al final, ostres, si es pot, encara que només sigui per la gent de la Bisbal, doncs, ostres, fem-ho, saps? Perquè al final la cosa està molt parada i si deixem que els circuits es morin, malament rai. I potser, inclús en un gener normal, no hauria tingut tant sentit com ara, saps? Perquè segurament hi hauria hagut moltes més coses i, però com que això és el desert, saps? Al final hem dit, ostres, doncs, fem-ho pel... A veure, en un moment inicial no era només pel poble, sinó que era pel Baix Empordà. Ja ho veiem una mica fumut, eh? Però després vam... Després va ser només per la Bisbal i vam dir, tu, mira, és igual, escrivem milles i confiem en el poble, que al final ho fem per això. Saps?
Clar, el fet és això, no?, que si teniu programats aquest cap de setmana, el que ve, l'altre i l'altre, de moment els dos següents, els 16, 17 i 23, 24, hi ha confinament municipal, almenys el del 23-24 ens ho podem imaginar. Amb la població de la Bisbal, per l'experiència del cap de setmana passat, n'hi ha prou per omplir, per tenir una afluència notable, quatre caps de setmana seguits en un festival?
A veure, de moment el primer dissabte vam tenir unes 65 persones, que no està malament, vull dir, a part plovia, bueno, estava a punt de nevar, era allò un drama, realment, bueno, també la Filomena, vull dir que només faltava això, però bé, ostres, vam quedar contents, a veure, al final som conscients que la Bisbal és el que és, també feia molt de fred, però no, a veure, al final també són propostes independents i som conscients com a organització que si hem d'assumir alguna despesa, doncs, com que aquest estiu va anar bé a Terracota, malgrat les circumstàncies també eren una mica adverses, vull dir, ja d'això, al final ho fem per compromís, no? I pel poble, saps? I per sort també tenim el suport de l'Ajuntament, que ens ajuda en el cas que vagin mal dades, però, ostres, al final, sincerament, si tu penses molt, saps, doncs no ho faries, però al final, realment, com a entitat, val la pena i pensem que això, que és un moment on cal ser-hi.
Per tant, cada dissabte a les 8 del vespre, concert, aforament de 150 localitats, imagino que és el 30%, no?, del Teatre Mundial.
Sí. Ara no estic segur, de l'aforament que té el Teatre Mundial, però, per exemple, en aquest primer dissabte, que, com et deia, si eren menys de 80 entrades, em penso que és, ho vam fer a l'escenari directament, que l'escenari és molt gros, no sé si fa 12 per 5 metres o 100 metres, així, i realment vam ficar el públic directament a l'escenari, es veia de fons la sala de butaques buida, però clar, 65 persones que van venir a l'escenari assegudes veient en Carles Bernés tocant el piano amb el seu pop, amb les seves peces així minimalistes, contemporànies, realment va ser preciós i fa molt de caliu i igualment et respecten totes les distàncies. Vull dir que en funció de les entrades venudes col·loquem les cadires, no? D'una manera o l'altra, com que ja veiem si són grups o no, i sí, vull dir que tenim aquests dos formats, perquè no quedi també molt desert a la sala de butaques del Mundial, també ho podem fer directament a l'escenari. És alguna cosa que ja s'havia provat amb el cicle de concerts amb el cicle d'espectacles del convent, de barri del convent, i realment queda bé. Però bueno, ens guardem la carta de esperem que això, que la gent, bueno, que vagi fent boca i que al final també podem omplir la sala de butaques.
Doncs aquest dissabte Maria Jaume, i després els altres caps de setmana, Jaume Arnela, Carles Velda, la Ludwig Bank i Carpa Negra, i Medusa Box, aquest festival internacional del Teatre Mundial, i suposo que esperant ja, no?, que l'any que ve ja pugui tornar a ser o el Festival Torre Maria o el Terracota Museu, però sense tantes restriccions, no?
Esperem que sí, ostres, perquè aquest any realment... Bueno, ara ja tenim... És que al final ens adaptem a qualsevol situació. Ja hi vam acostumar i ho vam fer... Bueno, vull dir que ens vam adaptar a la situació. No sé si tornaríem a Torre Maria, perquè realment Terracota Museu ens va agradar molt. Però bueno, en qualsevol cas, partit a partit, ara ens centrem en el Teatre Mundial i ja veurem això de... Esperem que, vull dir, en principi comptem fer-ho de la manera que es pugui. Ja, com espero que la situació ja permeti... Una més antiga normalitat, diguem. Però...
Molt bé, Adrià, va, que vagi bé i seguim parlant, que vagi molt bé aquest cicle.
Moltes gràcies a vosaltres i gràcies per ser-hi.
Adéu, bon dia.
Vinga, bon dia, salut.
De seguida parlem de cinema, de sèries, de plataformes i de sales amb l'Adrià i amb l'Ignasi Arbat. Abans, però, tenim un parell de notícies més. Per exemple, hem de parlar de Caganers. Perquè el coronavirus també ha format part dels pessebres dels ciutadans i l'empresa caganers.com de Torroella de Montgrí doncs ja ens ha explicat, la més extensa per tot Catalunya, que ven per tot Catalunya, ja ha explicat que els caganers més venuts d'aquest any han estat Fernando Simón, el pagès català amb mascareta, i el sanitari, Gerard.
Les figures han estat les més venudes per caganer.com, l'empresa baix-empordanesa que va iniciar la temporada el passat novembre i ha fet públiques les xifres ahir mateix. De fet, en un comunicat han assegurat que les figures relacionades amb el coronavirus han estat les més demanades en les fires i mercats de Nadal de Catalunya i Andorra i al web de caganer.com. Això ho ha explicat Marc Alós, escultor de l'empresa.
Evidentment, aquest any ens hem vist afectats pel tema de la pandèmia i el Covid, tant amb les fires com així, i s'ha notat també amb les ventes que fem de caganers. Els tres més venuts estan molt relacionats amb el tema del Covid. Els tres més venuts són el català mascareta, el Fernando Simón i el sanitari.
Alós ha ressaltat l'especial il·lusió que els hi ha fet perquè es tractava d'un petit homenatge als sanitaris i a l'equip mèdic que des del març, amb l'inici de la pandèmia, no han deixat de treballar.
Ens fa molta il·lusió que la gent hagi apostat pels sanitaris perquè és un homenatge que hem volgut fer a tot el sistema sanitari que ha tingut aquesta forta pressió i que està tenint en aquests moments per lluitar contra la pandèmia, no? I d'aquí el nostre homenatge a tots ells.
Aquestes tres figuretes han format part de les novetats d'enguany.
Parlem de Carnaval ara i anem cap a Santa Cristina d'Aro, perquè atenció a aquesta cerca que fan des de Santa Cristina. Aquest any I en 2021 tampoc no es podrà celebrar el Carnaval en molts punts. Tot i així, l'àrea de festes de l'Ajuntament vol que es respiri Carnaval igualment i per això demanen als veïns i veïnes que tinguin fotos d'aquesta celebració del Carnaval que les enviïn. Explica'ns-ho, Anna.
L'empresa de Torroella de Montgrí havia...
No ets l'Anna, oi? Ara sí, Anna, endavant.
L'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro està recopilant imatges de colles de Carnaval del municipi. La idea és editar uns plafons publicitaris del Carnaval per instal·lar-los en diferents espais del poble. És per això que des del consistori fan una crida a la gent de Santa Cristina perquè tothom que tingui imatges del Carnaval de qualsevol any les faci arribar a l'àrea de festes per correu electrònic i abans del dia 29 de gener. També s'hi pot incloure alguna informació rellevant sobre la fotografia o els noms de les persones que hi surtin.
Doncs ja ho sabeu, si teniu fotos del Carnaval de Santa Cristina, ho podeu enviar a l'àrea de festes. Va, nosaltres tornem de seguida.
Quan s'acaba el dia, comença el millor del dia. De dilluns a divendres, de 9 a 11 de la nit, a Ràdio Capital, comença Empordà Premium. Busquem per tots els racons, regirem tots els estils, sense etiquetes, sense complexes. Empordà Premium. Cançons que mai t'hauries imaginat que sonarien per la ràdio. De dilluns a divendres, de 9 del vespre a 11 de la nit, a Ràdio Capital. I les 24 hores del dia a través de radiocapital.cat.
De llistes n'hi ha moltes, però nosaltres tenim la primera llista. Els dissabtes, de 6 a 8, a Ràdio Capital, arriba la primera llista. Amb Marc Clapés. Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista. Un repàs de dues hores a les cançons que més triomfen de la mà d'en Marc Clapés. Tot un especialista en llistes. La primera llista. Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
Passa només un minut de 3:15 del matí. Ignasi Arbat, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Com estàs? Com anen les festes?
Molt bé. Bé, ja hi tornem lluny. A ser, eh? Sí, malauradament queda lluny. Sí.
Bueno, a veure, què tal aquest cap de setmana a nivell cinematogràfic i de sèries?
Doncs cinematogràfic, pel que fa a sales de cinema, malament. Suposo que tot això de les restriccions ha tirat enrere també moltes pel·lícules que, si no eren grans títols, sí que podien ser interessants i que queden posposats per més endavant, i sembla ser que títols interessants estan començant ja a posposar-se d'aquesta primavera a la tardor. O sigui, estem repetint el fenomen que estàvem veient el 2020 d'endarreriment d'estrenes, i de moment, si més no, des de setmana tenim coses interessants en plataformes.
Val. Bueno, a veure, ara ho repassem. Per cert, vaig llegir ahir, aviam, aquí no ens afecta gaire perquè no en tenim d'aquesta empresa, però sí que és simptomàtic que Cinesa tanqui part de les seves sales i també limiti horaris, no? Això és bastant significatiu de com estem.
Sí, bé, de fet, a la ciutat de Girona, que és on visc jo, de tres complexes que hi ha, bé, Conto el de Sal, que està al cantó, per tant, el Conto, ja n'han tancat dos. Només queden oberts els Ocines en horaris que fan dues sessions només entre setmana i tres els caps de setmana. Déu-n'hi-do. Però la gent que hi va també és molt poca.
Déu-n'hi-do. Bueno, clar, més que res, a Girona hi viu molta gent, vull dir, podria omplir-se, però el problema és que no hi ha estrenes, no hi ha res per anar a veure.
No. Sí que és cert que hi ha hagut una estrena forta, que ha estat Wonder Woman, hi ha hagut també Els Cruts, que era una estrena important també, de dibuixos, i ni així. Vull dir, clar, Wonder Woman segurament també ha afavorit el fet que, com que als Estats Units es va estrenar en HBO Max, almenys en el nostre país ha establert rècords, però a Torrent, la pel·lícula. Aleshores...
Bé, a Torrent?
Sí, a Torrent. Sí, no als cinemes, no, sinó a Torrent. Bé, no podem dir que ens estranyi que no ens ho veiem a venir. Vull dir, yeah. És... Si tu vols veure una pel·lícula, no et ve a gust en el cine o no vols pagar l'entrada i la tens disponible, doncs ja sabem el que passa.
Bueno, aviam
si no hi ha una plataforma que te l'ofereixi pagant, clar.
Aviam si ben aviat estem tots vacunats i tot això es pot recuperar, però vaja, bueno. Aviam, estrenes d'aquest cap de setmana. Aquesta em crida molt l'atenció, perquè just l'altre dia estava veient Endgame, la vam recuperar.
Correcte.
I després d'Endgame, trobar-me aquest tràiler... Bueno, aviam, com es diu això?
Això aquí l'han titulat Bruja Escarlata i Vision, WandaVision en versió original.
I sona així, tot i que crec que no està sonant, o sigui, o comença molt fluixet, aviam, espera que ho avança una mica. No, ha quedat en blanc el tràiler, va, és igual. De què va això, què és?
A veure, això agafa els personatges, o sigui, això, a veure, primer, la gran cosa és que després de gairebé un any i mig, atenció, un any i mig, sense cap pel·lícula ni sèrie de Marvel, ens arriba una cosa. Havia d'arribar després de l'última de Spider-Man, Viuda Negra, havia d'arribar Eternos, tot això es va posposar, i també havien d'arribar al mes d'agost la primera sèrie de l'MCU dintre de la plataforma de Disney+. Tot això es va veure aturat per el tema del coronavirus. I ara ens arriba aquesta primera cosa després d'un any i mig. Un any i mig d'una, que va ser com un spin-off d'uns personatges d'una pel·lícula que va recaptar 2.000, gairebé 800 milions de dòlars. És que és la pel·lícula de més recaptació de la història.
Clar.
Ha passat tant de temps per les circumstàncies que ens trobem, però tampoc és normal que hagi passat tant de temps.
Però a més són dos personatges que són bastant secundaris de la sèrie, no? Vull dir, no sé si això té gaire atractiu.
Sí, a veure, en la sèrie sí, però no en els còmics. Els còmics són personatges que són pilars de Los Vengadores, i en aquest cas el que han intentat és continuar o inspirar-se en algunes de les històries dels còmics, però no una mica la seva, també ho hem de dir. En aquest cas recupera aquests personatges, que també la idea de fer aquestes sèries per televisió és... A les sèries desenvolupem els personatges més secundaris que no poden tenir el temps que es mereixen en cinema, i en cinema deixem per les grans estrelles, no? pels grans blockbusters amb molts efectes especials, etc. Mm-hmm. És una mica la diferència que de moment intenten establir, tot i que ja veurem que potser no sempre serà així. En tot cas, no sabem ben bé el que és aquesta sèrie, val? Sí que recuperem els dos actors, que són el Paul Bettany, que fa de la Vision, l'Elizabeth Olsen, que fa de Wanda, que en aquest cas ja obertament li podem dir Bruja Escarlata, perquè aquí a més havia una història de drets entre Fox, que el personatge doncs, era mig repartit entre Fox i Disney, i uns podien fer servir el nom, diguéssim, de persona i els altres el nom de superheroi. Una cosa molt estranya.
Clar, perquè a Endgame se li deia Wanda, no? Això de Bruja Escarlata no ho havia sentit
mai. Sí, però ella, el nom de superheroi és Bruja Escarlata. El que passa que Fox tenia els drets dels X-Men i aquest personatge, el seu pare, és Magneto. Clar, tot això en els còmics ho tenim molt clar. Però com que cinematogràficament els drets dels mutants eren de Fox, no es podia barrejar una història amb l'altra. Aleshores, com que eren personatges, tant ell com Mercurio, que pertanyien a Los Vengadores i al mateix temps també a l'univers d'X-Men, era com una mena de drets compartits, una mena de buit legal que existia amb aquests personatges que, de fet, els podien utilitzar qualsevol. I al final es va quedar la cosa així, que un podria fer servir la identitat civil, per entendre'ns, i un altre el nom de superheroi. Ara, com que Disney ja té Fox, aquest problema no existeix i ja pot ser la Bruja Escarlata dels còmics.
Bueno,
i la sèrie, sí, la sèrie que intenta ser,
sí,
són 9 capítols, s'estrenarà un cada setmana, excepte aquest primer divendres que s'estrenen els dos primers, i recordem que la Vision és mort. Moria a Endgame,
sí, sí.
Per tant podrà tornar d'alguna manera, sembla ser que sí, podria estar relacionat amb aquella gema que portaven al cap.
Ah, sí, això, aleshores... això passa després d'Endgame, sí. No és previ.
Sí. Bueno, no, passa l'anterior a la...
Després d'Infinity War.
A Infinity War, passa al final d'Infinity War.
Ell mor a Infinity War.
Correcte,
sí.
És en allà, aleshores bé, Endgame és que sí, ja no surt.
Si sí, passa en aquell moment en què la meitat de la població ha desaparegut. No podem fer spoilers d'això, no? Vull dir, això ja és...
Home, jo crec que sí, tu, escolta, sí. Ja arriba un punt que...
Vull dir, passa en aquell moment això, no? Que la meitat de la població ha desaparegut i tal. Bueno, molt bé, aviam, què més? Ara parlem de Servant, Apple TV, de què va?
Servant, Apple TV també s'estrena aquest divendres, segona temporada, que recordem que això és una sèrie de terror dirigida per el M. Night Shyamalan i el Tony Gaslope, que és també el creador de la sèrie. Shyamalan, magnífic director de terror, de pel·lícules com pues, El Protegido o Múltiple, darrerament també hem vist, i ha desenvolupat aquesta sèrie intrigant, plena de referències religioses, que també et va cridar una mica a una Amèrica profunda i de sectes que no tenim gaire clar encara cap on va, perquè això és una cosa que ens planteja la primera temporada, i està protagonitzada per el Toby Kebbell i la Lauren Ambrons, que són un matrimoni, i el Rupert Green, suposo Rupert Green et sonarà
sí,
alguna cosa.
Sí, és el Ron de Harry Potter.
Ah, exacte, jo sempre que el veig a Servant dic, mira, el Ron Weasley. No. Escolta, no puc evitar. Bé, el cas és que és un matrimoni que perd el seu fill en unes circumstàncies que no se'ns expliquen fins al final de la primera temporada, no les desvetllaré per si algú encara no ha vist la sèrie, i en tot cas el que fan és perquè la mare pugui separar psicològicament aquesta pèrdua, li compren un baby reborn, saps? Aquests ninos que s'assemblen molt als nens de veritat. I el llogar una mainadera, fins i tot lloguen una mainadera perquè es faci càrrec d'aquesta criatura, la criatura pren vida, pren cos, i es converteix en un bebè de veritat. I a partir d'aquí anem desgranant una mica aquest misteri de com és que això ha succeït. En aquest cas, més o menys, tenim una mica clar, encara no clar del tot, després del final de la temporada, i en aquest cas hauran de fer front a la marxa de la mainadera amb unes circumstàncies familiars i d'un entorn que, ja t'he dit, que ens poden retrotaure el que pugui ser una secta. Veurem aquí com comença aquesta segona temporada d'una primera temporada que ja era excel·lent. Apple TV Plus, això ho podreu veure.
Apple TV, molt bé.
Sí, vale, sí, sí.
Vale,
sí. De fet, aquesta sèrie la vam posar gratis durant el confinament perquè la gent se la mirés, i que és el producte estrella del canal, i molta gent, gràcies a això, l'ha pogut veure.
Molt bé. Aviam, a Amazon, una pel·lícula, One Night Miami.
Sí, aquesta és una d'aquestes pel·lícules destinades una mica a temporada de premis. Està dirigida per la Regina King i ens parla una mica, la trobareu a Amazon Prime, i ens parla de la història, està ambientada als anys 60, en aquest cas quan el boxejador Cassius Clay perd contra Sonny Liston el 1964, el que fa Cassius Clay és reunir-se amb Malcolm X, Sam Cooke i Jim Brown per intentar canviar una mica la història del surt segregat del seu país, el conflicte racial, etc, etc. Són aquells anys 60 del We Have a Dream, no? De tota aquella Amèrica també que sembla que no ens, malauradament no ens queda encara tan lluny dels temps en què ens trobem. Va preestrenar-se al Festival de Venècia i ara ens arriba a Amazon Prime.
Movistar, Small Axe, Lover Rock.
Sí, això és una sèrie, dic entre cometes, perquè és una antologia de pel·lícules que ha dirigit Steve McQueen. Ha dirigit com 7 pel·lícules, algunes que són pel·lícules de gairebé 2 hores i les altres que són mig metratges d'una horeta de durada. Steve McQueen és el director de 12 anys d'esclavitud, per exemple, i bé, ha fet, és un director que fa molt bones pel·lícules. Sempre també com el conflicte racial en el punt de mira. I totes aquestes 5 històries van sobre el conflicte racial. En aquest cas, aquesta, que és la segona que s'estrena aquesta setmana, és Lover's Rock, que ens parla de la història de... Bé, en els anys 80, principis dels anys 80, el Lover's Rock s'anomenava, doncs, en cases que la joventut negra organitzava festes quan no els deixaven entrar a determinats clubs i discoteques nocturns que s'agregaven. Aleshores, ells es muntaven la festa. I és una història d'amor que comença en una festa d'aquestes, i bé, ja veurem aquí cap on va la cosa. Això s'estrena avui a Movistar i va ser estrenada al Festival de Nova York el passat mes de setembre.
Val, molt bé. I després acabem aquesta sèrie de recomanacions a Netflix, una pel·lícula que es diu A Descubierto.
Sí, A Descubierto, la trobareu també com a Outside the Wire. És una pel·lícula d'acció protagonitzada per Anthony Mackie. Anthony Mackie és el que fa d'Halcón a les pel·lícules de Marvel, ara que n'estàvem parlant. I en aquest cas és una pel·lícula d'acció, bàsicament, amb alguns punts de ciència-ficció, perquè el protagonista és un pilot de drons que té un company que és un androide i que han de localitzar un dispositiu que... Aquest dispositiu el que provocarà és que s'acabi la vida en el planeta, que exploti el planeta. El que passa és que el dispositiu està amagat en una zona militaritzada i aleshores s'hauran d'introduir allà, etc. Ara és una pel·lícula d'acció pura i dura i I sense més. Veurem a veure què tal està.
Per cert, que aquest cap de setmana, no, aquest cap de setmana, aquesta setmana, Netflix ha presentat tot un historial de pel·lícules, de 70 pel·lícules de, per aquest any, una estrena cada setmana, que hi ha algunes que tenen bona pinta, no?
Sí, veurem què tal, perquè Netflix també es caracteritza per contractar grans noms i les pel·lícules llavors són una mica xurro.
A vegades passa, a vegades passa. Sí. Jo de Netflix et volia recomanar Le Pen, una sèrie francesa que van estrenar la setmana passada, que ho està petant. Nosaltres vam mirar a casa el cap de setmana el primer capítol i ens reservem el segon per aquest cap de setmana que ve, per anar-ho espaient, perquè són només 5 capítols, tot i que sembla que després en vindran 5 més, però és molt bona, és un lladre de guant blanc.
Està basat en les novel·les.
Basat en les novel·les d'Arsène Lupin, però està molt ben feta, i a més un passa a París, llavors. Si això passés a Nova York o passés a Londres, potser ja ho tindríem molt vist, però és que no, a París... És que és preciós, és increïble. A mi m'agrada molt. Aviam, segurament no és la millor sèrie de la vida,